matí amb Raquel García.
Any, un total de 357 persones han fet treballs en benefici a la comunitat, a la ciutat, per compensar faltes i delictes lleus, segons dades facilitades aquesta emissora pel Departament de Justícia de la Generalitat. Un gruix molt important d'aquestes persones, un total de 200, s'han sumat a aquest programa per delictes contra la seguretat, però els delictes contra el patrimoni també estan entre els més comuns, amb una setantena d'implicats. Amb tot, durant el 2018, els participants als treballs en benefici de la comunitat han fet una mitjana de 56 jornades de feina en una cinquantena d'entitats diferents. I per donar a conèixer aquest programa, avui tenim a l'estudi l'Anna López, que és coordinadora del programa al Vallès. Bon dia.
Bon dia.
També ens acompanya la Georgina Ferrer, que és la gestora de recursos del programa de treballs en benefici de la comunitat. Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
I per últim ens acompanya Antoni Raya, que és el responsable de treballs en benefici de la comunitat, justament al Trenet del Parc Catalunya. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, per posar-nos en situació, què són exactament els treballs en benefici a la comunitat i quines persones estan obligades a fer-los i també per què?
Bé, els treballs en benefici de la comunitat, Karen, consisteixen en l'obligació del penat de prestar una cooperació no retribuïda en determinades activitats d'utilitat pública amb interès social, valor educatiu i amb la finalitat de servir de reparació a la comunitat per la infracció comesa. A més, també poden consistir en participació en tallers o programes formatius de reeducació, inserció laboral, culturals, entre d'altres. Els treballs en benefici de la comunitat, com a alternativa a la presó, suposa que el penat pugui conciliar la seva vida familiar i laboral amb el compliment. És menys aflictiva i desocialitzadora que l'ingrés a presó, més eficaç respecte a la reeducació i la inserció social de la persona i més econòmica pel contribuent.
Totalment, clar. A banda d'aquests beneficis, normalment doncs, moltes vegades coneixem aquest tipus de treball per les sèries i també per pel·lícules nord-americanes, no? Però sovint desconeixement doncs, realment com funciona. Últimament hem pogut veure doncs, a pel·lícules com, per exemple, Campeones, que també doncs, han ajudat a acostar doncs, aquesta tasca.
Conducir con una tasa de alcohol en sangre que triplica lo permitido, daños a un vehículo policial, resistencia a la autoridad...
No.
Cállese, por favor.
¡Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro!
Interesado no sería la palabra.
Ni equipo tampoco. Bueno, entonces, ¿cuándo le digo a los chicos que empezamos?
És ajustada a la realitat la visió que, per exemple, doncs, ara escoltàvem a Campeones, que s'ofereix, o a altres pel·lícules, dels treballs en benefici de la comunitat?
Doncs sí que és ajustada, ja que la pel·lícula realment reflecteix perfectament tot el procés de compliment de treballs en benefici a la comunitat. Inclús al final podem veure doncs, que l'objectiu del TBC dels treballs en benefici a la comunitat s'acaba complint, no? Que és el que la persona es vinculi a l'entitat i se senti un membre més d'aquella entitat. El que no queda ben bé reflectit a la pel·lícula és el tema de la figura del delegat, del tècnic judicial, que en aquest cas imposa els treballs en benefici a la comunitat al jutge, i també imposa el lloc on complirà la persona. I a la realitat doncs, és el delegat juntament amb la persona que ha de complir qui busca el millor lloc perquè la persona compleixi.
I llavors em sembla això molt interessant, com s'escull, no? A quina entitat es faran aquests treballs, què és el que es té en compte, no sé si el perfil de la persona, també la disponibilitat, suposo, els horaris...
Sí, bàsicament és una miqueta això, filtrar el tema de la disponibilitat horària, ja que moltes de les persones treballen, també una miqueta el perfil de la persona, doncs les habilitats que té a nivell laboral, el perfil també de persona, no?, que és per posar-lo a un lloc o a un altre, i això ho fa tot el delegat. Fa aquesta primera entrevista on filtra el perfil i en funció d'això es busquen unes tasques, un lloc, i ja ens posem en contacte amb l'entitat per tal de concretar el pla de treball.
I a totes dues us faig aquesta pregunta. No sé si encara existeix o hi ha molt d'estigma, no?, amb les persones que fan aquests treballs en benefici a la comunitat.
Nosaltres treballem molt amb l'entitat el fet de que no existeixi aquest estigma, no? De que realment no es faci una distinció de la persona dins de l'entitat, sinó que sigui una persona més i que es pugui vincular perfectament amb l'entitat. Però sí que és una feina que hem de fer conjuntament amb les entitats perquè no existeixi aquest estigma.
Doncs nosaltres hem pogut entrar en contacte amb una de les participants del programa de treballs en benefici a la comunitat, de la qual doncs, mantindrem
l'anonimat per petició pròpia que ens ha fet, i la pregunta que li hem fet és quantes hores ha hagut de fer.
Vaig haver de fer 88 hores i me les van repartir doncs, com jo vaig poder fer-les. Jo vaig haver de marxar un mes perquè ja tenia un viatge programat i llavors doncs, no em van posar cap inconvenient per poder fer les hores doncs, quan jo pogués. I les vaig fer en una biblioteca.
Doncs hem vist que disponibilitat, no?, i facilitats els hi oferiu totalment. També li hem preguntat, li hem demanat com ha anat la seva experiència i aquesta és la seva resposta.
La veritat que molt bé. La meva experiència no em puc queixar perquè va ser molt bona, malgrat el perquè hi era jo ahir, no? Però bueno, vaig estar amb nens i doncs res, ajudant-li fent deures, ajudant-li a llegir, perquè molts d'aquests nens eren de fora. Llavors estaven aprenent el català o el castellà, feien manualitats, tallers, i la veritat que no vaig parar. Va ser molt bona experiència per això, perquè amb els nens doncs, no t'avorreixes, fas moltes coses, i molt bé. A mi el que més em va marcar, doncs, per mi, personalment, ha sigut doncs, veure els nens si estan bé, perquè jo la veritat que mai he tingut ni cap feina, ni... Bueno, jo no tinc fills, llavors jo... Amb els nens és això que et donen, t'agraeixen molt. I et donen molt, molt suport. També són nens que tenen molts germans, venen de fora, es troben aquí com tot diferent, però tu els veus i aquesta il·lusió que tenen i aquestes ganes que tenen, doncs em va agradar molt. Vam fer tallers de manualitat, els quals els nens estaven molt, molt contents, la veritat. I m'agradava perquè cada dia que arribava em rebien amb molt carinyo.
És interessant, no?, veure que, realment després com aquest treball doncs, acaba sent enriquidor també pels usuaris.
Aquesta és una de les finalitats, que a part que ells facin un bon suport, ells ho visquin com una manera de col·laboració, de totes bandes, tant per l'entitat com a les persones que han de complir, i en principi és una de les finalitats bàsiques, que és fer partícip a la societat, a la justícia, fent una activitat amb caràcter i d'utilitat pública i social.
De fet, en aquest sentit també li hem demanat si li agradaria quedar-se doncs, a la biblioteca fent altres tasques un cop acabades les hores fixades pel jutge.
M'agradaria moltíssim mantenir vinculació. El que passa que ara mateix per estudis i per feina no puc, però bueno, sí, la veritat que em van tratar molt bé. Tot el personal de la biblioteca va ser molt, molt amable amb mi, em van ensenyar moltíssim, em van tratar com una més, la veritat, i els nens, ja ni et dic, els nens, una passada, la veritat, jo sí que m'agradaria mantenir vinculació.
No sé si això passa sovint, amb la resta de participants que també s'involucren d'aquesta manera.
Sí, moltes vegades es queden inclús com a voluntaris o inclús alguns han arribat a ser contractats. I la finalitat aquesta de reinserció es queda complida realment.
Clar, això és interessant en aquest sentit. Doncs, tot i que el programa pugui resultar poc conegut a la ciutat, hem de dir que hi ha una cinquantena d'entitats adherides, la majoria del teixit associatiu de la ciutat, i entre les participants tenim la del Trenet del Parc Catalunya. Explica'ns, Toni, què va portar la vostra entitat també a sumar-vos-hi?
Bueno, per començar, he de dir que l'Ajuntament de Sabadell i el Parc Jardí, en aquest cas, que porten el tren, portem TBCs des de l'any 2009 que van començar fins al 2019, és a dir que han passat més de 400 TBCs per l'Ajuntament, val? Amb una molt bona experiència. Vull dir que al final una cosa que hem de tenir molt clara des de qualsevol entitat, en aquest cas jo parlo de l'Ajuntament, és que aquestes persones no venen a substituir cap treballador de l'empresa, sinó que al final és una oportunitat que aquesta empresa li dona a aquestes persones perquè poden complir aquesta mesura imposada per un jutge, no? I aquesta finalitat és que ho compleixin el millor possible, que sentin com venguen a dir aquestes comentaris que han fet, no?, aquestes TBCs que han passat aquesta experiència, pues que s'han de sentir com a casa, com si han de venir a treballar. Moltes vegades ven una mica espantats a l'entrevista, com el seu tècnic, i et mira una mica com dient, bueno, era què, no? I,
què és el que més els hi preocupa quan venen amb aquesta por, amb aquesta inseguretat?
Jo penso sobretot el que les preocupa una mica és el tracte. El fet de que venen a complir una mesura pot ser sentant com que vindran allà i tothom les mirarà.
L'estigma,
com,
no?
L'estigma. Però al final, en aquesta entrevista, jo sempre les recalco molt, molt que s'han de sentir un mes de l'empresa, que qualsevol problema estigui a la seva disposició com qualsevol treballador de l'Ajuntament, i després als treballadors també l'inculquen que el tracte ha de ser aquest. Vull dir que al final venen a passar pues, 15 dies, un mes, 3 mesos, fins 6 mesos, depenent de la mesura que l'han posat el jutge. I la idea és aquesta, que sentin còmodos i que treballin a gust a la nostra empresa. De fet, això que comentava la Georgina té tota la raó, que de vegades es sent tan a gust a la feina que al final acaben formant part, no?, de l'entitat. Nosaltres com a ajuntament ja ens agradaria, perquè hem passat gent molt bona a treballar, però sigui jo al trenet, per allà del trenet, pues, de totes les vegades que han passat durant aquest temps, pues, n'hi ha dues persones que s'han fet de l'entitat del CENFES, que és l'entitat que porta el tren el cap de setmana, i estan allà portant tren. Vull dir que han estat tan a gust que al final han format part, no?, d'aquesta entitat.
Perquè quines són les tasques? Ara ja apuntaves alguna, però que fan normalment els participants d'aquest programa a la vostra entitat?
Bueno, parlem de l'actualitat, les que tenim, que és el trenet, que ara les que últimament tenim, que al final és una tasca de recolzament a mi com a ajuntament i també, pues, als maquinistes. La idea és que el circuit del parc, pues, les escoles venen començant a les 10, però abans s'ha de fer una previsió, una vigilància de que estiguin les vies en condicions, que no hi hagi pedres, obrir túnels, i que a l'hora de circular el tren, pues, bueno, tot allò que està brut, pues, s'ha de netejar, i és una mica això el que fan. Un cop acaben aquesta visita escolar, pues, tornen a fer el circuit per tancar túnels, no? I és un recolzament. Fins i tot algú col·labora i fa de revisor. Vull dir, jo quan veig una persona que li agraden els nens, els poso allà, li dono el pica i m'ajuden. Vull dir que depèn de l'actitud que tenen, no?
Abans que participéssiu en aquest programa, qui feia aquestes tasques?
En principi, és el que dic, que cap treballador TBC ve a substituir ninguna persona. No són imprescindibles. Vull dir que, al final, és aquesta oportunitat que donem. Aleshores, sí que l'hem de buscar, pues, que tinguin alguna cosa que es sentin còmodos, no? Evidentment, no estaran allà, no?, mirant. Aleshores, depenent de l'actitud d'aquesta persona, pues, podem donar una mica, pues, més de cafè o no, no? Per això dic, del revisor, per exemple, que és un tema molt... Pues normalment és un tema que les agrada, no? Sentem una mica incorporats en l'activitat i això fa que al final pues, s'ho agafin com gana i és una activitat que agrada moltíssim. Vull dir que és que ja ho saben, quan el dia entrenet jo penso que tots acaben molt contents d'estar allà.
De seguida s'apunten, no?
S'apunten.
Suposo que llavors esteu contents d'aquesta experiència, no?, de la relació que s'estableix també amb els participants. No sé si alguna vegada doncs us heu trobat algú que posi en qüestió, no?, la feina d'aquestes persones o pel fet de que fan doncs aquests treballs en benefici de la comunitat, si heu hagut de trencar algun prejudici.
Bueno, mira, pensa que han passat, jo que dic abans, més de 400 persones. Evidentment, dins de 400 persones sempre hi ha algú que potser pues, no ha sortit com l'esperaven, no? Però parlem potser d'un percentatge d'un 10% en 10 anys. Vull dir que en general no passa això. I si algun treballador, si te refereix a la gent de l'Ajuntament, que potser en un moment ha donat un tracte pues no adequat a aquestes persones, s'ha corregit, però intentem que això no passi i generalment no passa. Al final, que manessin un mes.
Llavors, a vosaltres, per què recomanaríeu? Doncs, no sé, ara penso, entitats que ens puguin escoltar i que tinguin dubtes, per què recomanaríeu apostar per aquest projecte?
Mira, primer de tot, perquè jo penso que és una manera que tenen aquestes persones de poder complir una mesura que d'altra manera no podríem fer-ho. Evidentment, la cosa que econòmicament pues, no poden fer-se càrrec de la multa generada, o fins i tot alguna vegada n'hi ha algú que pot entrar en presó, no? I si tenen aquesta oportunitat, nosaltres, les entitats, han de col·laborar i ajudar aquestes persones, que al final està d'això, no? I, en principi, jo recomano que ho facin. No hem de tenir por, perquè passen persones molt maques per l'entitat i que al final són companys. Jo a vegades encara em trobo gent pel carrer i se'n recorda, i tal, i et saluden. Vull dir que això es tracta, al final, eh?
Precisament per donar doncs, a conèixer aquests treballs en benefici a la comunitat, demà a la tarda feu una jornada amb diferents entitats al Centre Cívic de Cal Balzac, no? Quin és l'objectiu que us heu fixat?
Bueno, sí, a través de participació ciutadana se'ns va fer arribar aquesta proposta de donar a conèixer una miqueta doncs, les mesures penals alternatives i en aquest cas els treballs en benefici a la comunitat per fer arribar a més entitats que sumin a col·laborar amb nosaltres. Per altra banda, també acudiran tres entitats que actualment estan col·laborant per explicar la seva experiència de primera mà, que això també sempre ajuda. I d'aquesta manera, doncs, entre que expliquem el programa en què consisteix, les opinions d'entitats que col·laboren, doncs a veure si se sumen més entitats a col·laborar.
Entre tots, no?
Entre tots.
Sumar esforços, mans sí. I mànigues, per aconseguir que el programa tiri endavant. Nosaltres també hem de fer un moment una pausa, que tenim ja la Karen Madrid a punt per posar-nos al dia de tota l'actualitat dins i fora de la ciutat i de seguida tornem, perquè tenim moltes ganes també de descobrir quins són els requisits que demaneu doncs, a aquestes entitats. Fins ara!
Activa't a la ràdio. Escolta'ns.
Desgranant el programa de treballs en benefici a la comunitat, perquè precisament demà a la tarda es fa una jornada amb entitats al Centre Cívic de Cal Balzac. I ens agradaria que ens expliquéssiu, primer de tot, quin és l'objectiu que us heu fixat. No sé si teniu allò un número concret d'entitats que voleu doncs, a involucrar en aquest programa.
Bé, Raquel, bueno, fer una introducció. Actualment hi col·laboren a Sabadell 50 entitats, com bé has dit abans, amb més de 100 equipaments. D'aquestes entitats, més del 60% dels jocs d'activitat provenen d'entitats del sector públic, com l'Ajuntament, la Generalitat, motiu pel qual ens agradaria poder treballar encara més per a poder ampliar la col·laboració amb entitats del sector associatiu i així afavorir que aquestes persones puguin complir a través de tasques més socials i en el seu entorn més directe. Tanmateix, actualment, com bé ha dit abans la Georgina, actualment les persones que han de complir els treballs es troben en situació activa laboralment o bé en recerca activa de feina, i és per això que la disponibilitat d'aquestes persones per poder complir és de tarda i caps de setmana, per tant és necessari poder ampliar l'oferta dels jocs d'activitat en aquestes franges horàries.
I quins són els requisits que han de complir doncs, aquestes entitats no?, per formar part d'aquest programa i de quin tipus doncs, espereu doncs, aconseguir?
Clar, és important que siguin entitats públiques o del sector associatiu, que no tinguin afany de lucre i que tinguin una finalitat social. Les activitats a realitzar dins de l'entitat poden ser de caire molt variat, però sempre han de tenir una orientació social i han d'anar encaminades a retornar a la societat el perjudici derivat de la infracció comesa.
No sé si teniu alguna necessitat concreta, si busqueu un perfil concret a la nostra ciutat, a banda de doncs això, que puguin oferir places doncs, als caps de setmana, no? Que hi hagi com més disponibilitat d'horaris.
Clar, a nivell de perfil, nosaltres, el nostre perfil és molt variat. Veiem persones de tot tipus, llavors en aquest sentit no. El que sí, com deia l'Anna, el tema caps de setmana és important perquè precisament la filosofia dels treballs en benefici de la comunitat és que les persones, al no ingressar a presó, doncs, poden continuar amb la seva feina, amb la seva vida familiar. Llavors la idea és que no hagin de deixar la feina ni la família per complir. Llavors la franja del cap de setmana al final és la que més necessitem.
No sé si en els últims anys, no, que sembla, tot i que encara es nota la crisi, però que hi ha molta més gent activa, que potser és més difícil, no, trobar aquestes entitats per a incompatibilitat amb el tema horari de les empreses, o que potser aquestes tasques es dilaten més en el temps.
Sí, clar, si la persona compleix només un dia a la setmana, té 30 jornades, al final gairebé és un any complint, tampoc interessa allargar tant el compliment en el temps. Però sí que acabem trobant entitats, per exemple, hi ha gosseres que al cap de setmana estan tot el cap de setmana. I llavors sí que acabem trobant entitats, però en necessitem més, la veritat, en cap de setmana.
I formar part del programa té alguna mena de cost per l'empresa, per les entitats?
No, a nivell de cos no en té cap. L'únic és que han de facilitar els EPIs, els equips de protecció, doncs, des de guants o botes de seguretat, en el cas que es necessitin. Hi ha tipus de tasques que no es necessita cap equip de protecció, amb la qual la despesa és zero. L'únic és facilitar. Res més.
I a tots els tres, amb l'experiència que teniu, no?, amb el tracte amb les entitats, quins diríeu que són els beneficis que poden treure de sumar-se a aquesta iniciativa? A veure si els ajudem, no?, a que s'assumin. Toni.
Bueno, pues jo el que dic, a part de que sí que no s'hi trobés a cap treballador, sí que al final acabem fent una tasca important, no?, tant com de neteja com de reforçament, en el cas del trenet. Vull dir que al final sí que treuen una part d'aquesta feina que segurament, si ens en sabés tres veces, hauria de fer-ho un treballador de l'empresa o de l'entitat. I aquest treballador, mentre aquests treballadors fan aquesta tasca, poden fer una altra que potser no es podria fer. Vull dir que al final sí que és una ajuda per l'entitat i, bueno, penso que al final és una manera no d'aprofitar-se, però sí de donar-los aquesta oportunitat de fer aquestes tasques que al final es beneficien a tots, d'alguna manera.
Georgina.
Després també el fet de que la persona compleixi en una entitat pot fer que s'acabi quedant, com dèiem, com a voluntari o inclús com a persona contractada de l'empresa. Vull dir que al final doncs també pot ser un benefici per l'entitat.
I per la persona mateixa també,
no?
Bé, com bé han dit tots dos, és una... les persones aquestes ofereixen un suport, les persones que han de complir treballs, ofereixen un suport a les entitats i a més l'entitat col·labora a apropar la justícia al ciutadà en un entorn més directe i llavors jo crec que aquesta finalitat es pot complir correctament.
Creieu que el futur, o sigui, avui hem fet com aquesta radiografia del present, però el futur va cap aquí, que cada cop s'apostarà més doncs, per fer doncs, aquests treballs comunitaris en benefici de la comunitat, perquè és una bona sortida, no?, per tots els temes que estàvem avui desgranant.
Clar, cada vegada s'estan imposant més treballs a benefici de la comunitat que penes de presó, perquè també la pena de presó és un cost públic elevat i el treball a benefici de la comunitat doncs no ho és. Llavors jo crec que sí, que cap a un futur anem cap a l'augment dels treballs. Una mica també és el que necessitem, augmentar entitats perquè això va en augment, no?
I a més també són sempre, no?, com hem començat al principi, per compensar delictes lleus, no?, o fraccions lleus.
Exacte, sí, sempre són de caràcter lleu o menys greu, però...
Per acabar, doneu-nos dades. A quina hora es fa doncs, aquesta trobada amb entitats i no sé quantes persones penseu doncs, que potser doncs, aniran i no sé si voleu fer una crida també.
Sí, la trobada és demà dia 26 de juny a les 6 de la tarda, com bé deies, al centre cívic. I sí, bueno, la crida és aquesta, que s'assumin quantes més entitats i que puguin escoltar el programa de treballs en benefici a la comunitat i animar-se a col·laborar. El nombre d'entitats que poden venir, la veritat és que ho desconeixem.
Doncs esperem que sigui un èxit i nosaltres en tornarem a parlar de cara a la propera temporada. Que vagi molt bé i moltíssimes gràcies. A l'Anna, a la Georgina i també al Toni per explicar-nos doncs, aquest programa tan interessant. Que vagi molt bé, bon dia.
Gràcies.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
El que preocupa els sabadellencs.
Les obres de la rotonda van començar a l'agost i han reduït la via en dos carrils per sentit de circulació.
Lo tenemos todo cortado, aún de momento nos han dejado esto, pero tenemos que ir pues bastantes metros arriba a coger el autobús.
El que es parla als carrers.
Els pacients atesos al Taulí pateixen tota mena d'al·lèrgies, però la sensibilitat al pol·len és de les més comunes.
L'actualitat.
Sabadell i els 14 municipis de la conca del Ripoll i la Riera de Caldes comencen a superar la crisi.
Tot ho trobaràs al Notícies Migdia, de dilluns a divendres a 2:15.
Ràdio Sabadell. al peu de la notícia. Activa't a la ràdio. Escolta'ns.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
L'inici de la Guerra Freda. Acabada la Segona Guerra Mundial, es van determinar ràpidament els dos grans blocs mundials, el bloc comunista i el bloc capitalista. I ben aviat va començar la Guerra Freda, una guerra oculta, no declarada de forma global, on l'espionatge estava a l'ordre del dia i els dos blocs es van començar a armar de forma preocupant, sobretot arran de la invenció de les bombes nuclears. Una de les branques d'investigació d'ambdós blocs va ser l'astronàutica, amb la intenció inicial de construir míssils que arribessin cada cop més lluny, amb els quals podem enviar bombes aèries nuclears a l'enemic des d'una gran distància. Al final de la guerra, tant els americans com els soviètics volien fer-se amb els míssils que tant havien atemorit a la població.